web de Catalunya Cristiana i a les nostres xarxes socials.
Estel Migdia, amb Joan Trias.
Avui, des d'aquesta casa, no podia ser d'altra manera, i ens ho explicava tot plegat fa uns moments Ignasi Miranda, hem retransmès la missa funeral del bisbe auxiliar de Barcelona, Monsenyor Antoni Badell. Són les 2 de la tarda, i això és Estel Migdia. En el bisbe Toni, deia l'arcabisbe de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella, he pogut descobrir una profunda espiritualitat, tanta, de fet, que fins i tot malalt i fins que va poder, va seguir la seva tasca pastoral al capdavant de l'església de l'arxidiòcesi barcelonina. També des d'aquests estudis, quan el novembre passat era entrevistat per darrera vegada per Ignasi Miranda i per Rafa Sanahuja al programa Camins. No en va, l'arcabisbe també ensenyalava la seva bona comunicació, la metàfora del camí que en diem vida com a llegat d'un home bo. Avui l'arxidiòcesi, m'atreviria a dir l'església, el plora, com deia el cardenal, però la seva llavor ja està plantada. Un minut que passa de les 2 del migdia, i així sonen les veus protagonistes d'aquest dilluns 14 de febrer i a aquesta hora.
El coneixia de feia molts anys i a sobre era el bisbe president del secretariat de catequesi.
El record i l'estima el bisbe Toni Badell, una persona entranyable, propera.
Pues la valoració ha estat molt positiva. Hem tingut un sold out 2 dels 3 dies. S'ha venut tot anticipat. La taquilla no s'ha venut res, o sigui, s'ha venut tot online.
La mascareta ha demostrat que té una eficàcia important en el control de les malalties respiratòries.
El que voldríem és que aquesta conferència fos una nova oportunitat per fixar un rumb clar i un rumb d'esquerres i progressista per Catalunya.
Nosaltres el que fem és aplicar la llei, i la llei s'aplica ponderant drets, i en aquest cas la llei Mordassa, juntament amb altres drets com el de la llibertat d'expressió, la llibertat de manifestació, etc.
A Ràdio Estel, Estel Migdia.
Gairebé 2 minuts i mig que passen de les 2 del migdia. Com cada dia, comencem per fer una mirada cap al cel i saber quin temps ens espera per les properes hores. Jordi Miralles, bona tarda.
Bona tarda, Joan. El temps és marcat encara per la inestabilitat i, tot i que s'estan obrint moltes clarianes al sud i a ponent, al llarg de les properes hores encara podem tenir ruixats, sobretot a les comarques del nord de Barcelona, comarques de l'interior de Girona, Pirineu i Prepirineu, amb una cota de neu al voltant dels 1.000 metres, i és que les temperatures han baixat respecte a les d'ahir. Ambient fred avui arreu del país. A més, de car les properes hores entrarà vent del nord, la tramuntana se'n reforçarà a la Costa Brava, farà també el mestral al sud del país, i això farà que baixin les temperatures encara una mica més. I notarem sobretot demà al matí, que serà un matí força fred arreu del país, però demà ja amb moltes més clarianes. En principi, demà només algun núvol al vessant nord del Pirineu i a la resta cada cop més estones de sol. Les temperatures màximes demà sí que seran ja una mica més altes que les d'avui.
Vinga, doncs també com cada dia i quan passen 3 minuts i mig de les 2 de la tarda us expliquem les principals notícies del dia. Ho fem amb Jordi Carretero al control tècnic, amb Pau Massip a la producció i a la redacció amb Anna Closa, Xavi Toscano, Sílvia Muñoz, Judit Casellas i Olma Giró. Comencem explicant que més de 300 persones han assistit al funeral per acomiadar el bisbe Antoni Badell. Tot l'aforament que hi havia permès dins de l'edifici ha quedat omplert i fins i tot algunes persones han hagut de seguir la cerimònia des de fora a través del mòbil. La cerimònia ha acabat fa poc més d'una hora. Judit Casellas, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Explica'ns una mica, Judit, quin ha estat l'ambient que s'ha respirat al davant de la catedral un dia com avui.
Doncs tothom que ha vingut estava molt emocionat, abraçades, flors i paraules de condol entre aquells que han vingut a dir-li adéu al bisbe Antoni Badell. Un d'ells és en Miquel Rof, del Secretariat de Catequesi de Catalunya.
El coneixia de feia molts anys i a sobre era el bisbe president del Secretariat de Catequesi. I llavors, doncs, venia això, acomiadar-me d'ell.
També molta gent jove, en Lluís Seguí i en Manuel Navarro, expliquen que Badell era una persona molt propera.
Vinc al final per relació amb el bisbe Toni. El vaig conèixer amb un grup d'amics, de joves, i la veritat és que em va semblar una persona molt propera i molt interessada en els joves i en, bueno, i en el que nosaltres fem al final, no? I aleshores, bueno, a partir d'aquell dia va néixer una relació molt maca que ha durat un any.
Era un bisbe molt proper i la veritat és que a mi em va ajudar en el seu moment i bueno, sempre tenia les portes del Palau obertes per rebre a qui volgués.
També han vingut representants polítics, com l'actual diputat al Parlament del grup PSC i Units per Avançar, Ramon Espadaler.
Home, doncs el record i l'estima al bisbe Toni Vedella, una persona entranyable, propera, i em sembla que ha predicat amb l'exemple fins al darrer minut de la seva vida, no?
I el tinent d'alcalde de Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle.
Representació també, crec que del consistori en aquesta cerimònia doncs calia, i després personalment perquè havia tingut doncs el goig de poder compartir estones amb el bisbe Vedell, l'apreciava i sé doncs que també ell m'apreciava. He fet una tasca curta però molt positiva en la seva missió episcopal en la ciutat de Barcelona.
Fa prop d'una hora que ha acabat la cerimònia, que ha estat presidida pel cardenal Joan Josep Omella.
És sempre dolorós enterrar una persona estimada. Avui se'ns trenca el cor davant la mort del nostre benvolgut bisbe auxiliar de Barcelona. El Senyor ens va regalar la presència del nostre estimat Toni Vedell i ara se l'emporta amb ell. El misteri de Déu ha sigut el fonament i la roca sobre la qual s'ha edificat sòlidament la vida del bisbe Toni.
Recordem que Vedell va morir dissabte als 49 anys, després que fos diagnosticat d'un tumor al pàncreas el passat mes de juliol.
Gràcies, Judit. Bona feina. Fins ara.
Fins ara.
I nosaltres, a aquesta hora, i quan passen 7 minuts de les 2 del migdia, repassem altres notícies, perquè en una setmana els casos de Covid han baixat un 46%. Després del primer cap de setmana obert, de moment, de l'impacte de la reobertura de l'oci nocturn, encara no es reflecteix en els indicadors de la pandèmia, que de moment es mantenen estables. Ana Closa, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Segons les dades que ha fet pública Salut, avui hi ha 2.317 persones als hospitals catalans. Això són 39 menys que ahir. A les unitats de cures intensives es mantenen un dia més per sota dels 350 crítics, però la xifra baixa molt lentament. Avui hi ha 3 pacients menys ingressats i la xifra s'enfila als 334.
I tot i que la velocitat de propagació ha pujat una centèsima, la resta d'indicadors es mantenen en la mateixa línia de tendència.
L'RT ara està en 0,63. Aquesta dada vol dir que 100 persones amb Covid en contagien de mitjana 63. Avui el risc de rebrot cau 135 punts i se situa a 1.311. En les últimes hores també s'han notificat més de 1.819 positius, una xifra menor que la d'ahir, en què es van acumular els contagis no detectats durant el cap de setmana, quan fan menys testos i dues defuncions més.
I el primer cap de setmana amb l'oci nocturn obert deixa bones sensacions als locals amb més persones de les que esperaven i, això sí, entrades exaurides.
Fede Sardà, el director de Luz de Gas, ha explicat a Ràdio Estel que ha omplert totes les sessions disponibles.
Ha vingut molta gent, perquè cada dia faig dos concerts. Doncs primer ha vingut la gent a veure la música en viu i després ja ha vingut la gent a la discoteca, la música en lloc. Però No tant com abans de la pandèmia, però quasi cap. Sí, estem molt contents perquè la gent ha respost fantàsticament, molt bé, i bueno, i aviam si segueix així.
Per la seva banda, Ramon Mas, secretari del Gremi de Discoteques de Barcelona i copropietari de Wolf, ha destacat les ganes de tothom de tornar a l'oci nocturn.
Pues la valoració ha estat molt positiva. Hem tingut un sold out dos dels tres dies. S'ha venut tot anticipat. Per taquilla no s'ha venut res, o sigui, s'ha venut tot online. I la resposta del públic ha estat molt bona, la gent molt motivada, els treballadors molt contents. Bueno, tothom entregat i amb moltes ganes.
Tant Sardà com Mas desitgen que aquesta situació es mantingui per tenir seguretat i poder recuperar les pèrdues de més de 6 milions d'euros després de 2 anys pràcticament tancats. Això sí, han assegurat que per fer-ho tardaran més d'un any i mig.
I a tot plegat, atenció, perquè la cap del Servei de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l'Hospital Clínic, la doctora Anna Vilella, celebra la retirada de la mascareta en exteriors, però defensa que en els espais interiors es mantingui.
En una entrevista a Ràdio Estel, la doctora ha apuntat que les imatges de les aglomeracions que s'han pogut veure aquest cap de setmana no preocupen tant com les de les onades anteriors.
La mascareta ha demostrat que té una eficàcia important en el control de les malalties respiratòries. Per tant, jo estaria contenta que es quedés. No en la forma que la tenim ara, sinó que en determinades circumstàncies doncs, ens poséssim la mascareta. No? Els transports públics, per exemple, tal com fan els japonesos.
Pel que fa a la gripalització en l'abordatge de la pandèmia, la doctora ha insistit en que grip i Covid no són les mateixes malalties i ha remarcat que cal anar assumint que el virus continuarà present entre la població i que només es podrà fer vida normal quan estigui controlat.
Si nosaltres tenim que el virus s'ha quedat entre nosaltres, per tant, la malaltia és endèmica i això vol dir que periòdicament podrem tenir pics epidèmics, el que s'ha de tenir clar és que els hospitals puguin afrontar això i puguin atendre els pacients de forma correcta.
La doctora ha insistit en la importància de la tercera dosi i ha recomanat a les persones que tinguin el sistema immunitari tocat que es vacunin al cap d'un mes d'haver-se contagiat.
I en plana política, el Partit Popular guanya les eleccions autonòmiques de Castella i Lleó, però això sí, queda lluny de la majoria que buscava. I si abans necessitava Ciutadans, ara depèn de Vox per seguir governant. L'extrema dreta, però, s'ha disparat de manera significativa i es situa com a tercera força i indispensable perquè hi hagi govern. També el PSOE s'estavella a les urnes i acaba perdent fins a 7 escons, Anna.
Vox passa d'un a 13 diputats i és el gran beneficiat a les urnes de la disputa entre PP i PSOE. Una escalada de l'extrema dreta que va acompanyada de la pràctica desaparició de Ciutadans, que es queda amb només un dels 11 que tenien. El líder del PSOE, Luis Tudanca, ha reconegut, ha batut la derrota i ha obert la porta a deixar-ho. Els regionalistes de l'Espanya buidada entren al Parlament castellà amb 3 diputats i Podem perd un dels 2 escons que tenia.
I és que, de fet, les de Castella i Lleó eren unes eleccions seguides amb lupa des de Madrid, que, de fet, és on el Partit Popular va dissenyar-les amb l'objectiu de reforçar la figura de Pablo Casado.
El resultat és un cop dur per la cúpula del líder del PP, que veu com el seu partit manté el govern regional pels pèls. Les tesis més dures del seu partit, abanderades per Vox, aconsegueixen arrossegar la majoria de vots i caldrà veure com tot plegat reconfigura les tensions entre els d'Abascal i Casado al Congrés. Recordem que l'objectiu del Partit Popular en aquestes eleccions era desprendre's de Ciutadans per poder governar en solitari. Ara Vox ja ha dit que vol estar al govern per permetre la governabilitat d'un PP que a hores d'ara s'hi resisteix.
I mentrestant, a casa nostra, totes les mirades pendents també de Pere Aragonès. El president oferirà una conferència per commemorar el primer aniversari de les eleccions en què es va superar per primera vegada el 50% del vot independentista. En ella, Aragonès farà una valoració d'aquest any i presentarà aquesta tarda la seva estratègia de futur i les línies polítiques a seguir pels propers mesos.
Es tracta de la primera gran conferència del president Aragonès en la que es preveu que hi assisteixin més de 300 persones, entre elles membres del govern i l'oposició, així com altres actors socials, culturals i econòmics. No hi seran PP ni Ciutadans, que han rebutjat la invitació, i Vox, que directament no van ser convidats. Tampoc està previst que s'hi presenti la delegada del govern a Catalunya, Maria Eugènia Gay, ni Ada Colau. La conferència serà aquesta tarda a 6:45 al Museu Nacional d'Art de Catalunya.
Per cert, que el portaveu de Catalunya en Comú, Joan Mena, ha emplaçat el president de la Generalitat a fixar un rumb clar i d'esquerres.
El que voldríem és que aquesta conferència fos una nova oportunitat per fixar un rumb clar i un rumb d'esquerres i progressista per Catalunya. Per tant, des d'avui tornem a interpel·lar Esquerra Republicana de Catalunya i el senyor Aragonès per incloure aquesta tarda a la seva conferència una proposta de nou finançament per Catalunya.
El portaveu de Catalunya en Comú ha demanat a Aragonès que també assumeixi el lideratge que li pertoca en termes de finançament. Els comuns volen que el president faci una proposta sobre el finançament autonòmic que estableixi un terra fiscal per impedir el dumping i alhora plantegen que es creï una comissió d'estudi al Parlament per explorar el màxim de consensos.
D'altra banda, el Departament d'Interior deixarà d'aplicar la llei Mordassa i de multar emparant-se en sentències europees i del Tribunal Constitucional.
D'aquesta manera es deixarà de sancionar aquelles persones que es manifesten pacíficament a periodistes o fotoperiodistes. Ho ha explicat el conseller d'Interior, Joan Ignasi Helena, a Catalunya Ràdio.
Nosaltres el que fem és aplicar la llei. I la llei s'aplica ponderant drets. I en aquest cas la llei Mordassa, juntament amb altres drets, com el de la llibertat d'expressió, la llibertat de manifestació, etc. El que no té sentit és que si una persona pacíficament es manifesta, pacíficament tingui com a conseqüència una multa, o quan un periodista, un fotoperiodista fa una fotografia, com a conseqüència d'això tingui una sanció.
Els agents continuaran aixecant actes i hi ha incidents, però la instrucció dependrà d'Interior.
I us expliquem també l'operació anticorrupció al Baix Llobregat. La Policia Nacional escorcolla l'Ajuntament de Cornellà i el Consell Comarcal de l'Esport del Baix Llobregat per presumptes contractacions irregulars.
Els fets deriven de la causa oberta del Consell Esportiu de l'Hospitalet de Llobregat per presumptes desviament de subvencions, en la qual investiga, entre d'altres, l'alcaldessa del municipi, Núria Marín. El jutjat d'instrucció número 2 de Cornellà, qui dirigeix els registres al Departament d'Esports de Cornellà i el Consell Comarcal de l'Esport del Baix Llobregat a Sant Joan d'Espí, ha dictat secret d'actuacions. La causa està oberta per prevaricació, malversació de fons públic i frau a l'administració pública. Es preveuen diverses detencions.
I almenys 7 morts, entre ells 2 nens, en una explosió aquesta matinada en comerç de Sant Llorenç de la Salanca al Rosselló.
L'incendi posterior a l'explosió ha afectat una quinzena d'habitatges i ha obligat a evacuar una trentena de persones. Hi ha diversos ferits, entre ells un jove que ha saltat per la finestra d'un primer pis per escapar de les flames i que es troba en estat greu, segons informen diversos mitjans francesos. L'incident ha obligat a desplegar un important operatiu amb fins a 85 dotacions dels bombers francesos i s'ha obert una sala per atendre els residents de la zona del sinistre. Per ara es desconeixen les causes de l'explosió.
Seguim en plena internacional perquè el partit de Vladimir Putin ha enviat a la Duma una resolució per decidir si el Ministeri d'Exteriors ha de reconèixer les dues regions ucraïneses prorusses.
Els legisladors russos acaben de consensuar fa pocs minuts dues variants del text que serà discutit demà al Consell de la Duma Estatal per remetre al president Vladimir Putin amb la petició que reconegui la independència de les repúbliques rebels de Donetsk i Lugansk, al Donbass. Totes dues integrades al territori d'Ucraïna, d'acord amb l'ONU, i el dret internacional, com ja es va fer en relació amb les províncies georgianes d'Ossètia, al del sud, i a Abkhàzia, al 2008.
Tornem a casa nostra quan passen 17 minuts de les 2 del migdia perquè els accidents laborals a Catalunya s'incrementen un 15,2% el 2021 amb un registre de més de 200.000 accidents laborals. D'aquests, més de 16.700 restants es van donar mentre el treballador anava o tornava de la feina, segons Comissions Obreres.
Entre els accidents durant la jornada laboral, gairebé la meitat van derivar en incapacitat temporal. Pel que fa als accidents mortals, han disminuït, es van produir 69, un 12,5% menys que l'any anterior. En canvi, el nombre d'accidents de treball lleus i greus, en canvi, un 21,7% respectivament.
I una setantena de treballadors de DIF s'han concentrat aquest dilluns a les portes de l'estació de Sants per exigir més personal de manteniment.
Els dos sindicats que formen el comitè d'empresa, Comissions Obreres i UGT, han alertat que en els últims anys s'han perdut més d'un 25% de llocs de treball, fet que, segons indica la plantilla, aquest fet es veu reflectit en les condicions laborals dels treballadors i en el servei que es dona als usuaris de Renfe.
Per cert, Catalunya es va convertir l'any passat en la tercera regió europea amb més empreses, universitats i centres de recerca que van captar diners europeus per projectes d'innovació en l'àmbit de la sostenibilitat i de la lluita contra el canvi climàtic.
En total es van destinar 27 milions i mig d'euros per a 50 empreses i centres tecnològics de recerca establerts a Catalunya, que només s'ha vist superada per la regió de Brussel·les, amb 64 empreses i entitats beneficiàries, i París amb 55. Aquests fons europeus s'anomenen Green Deal i suposen el programa d'ajuts més important de la Comissió Europea per a projectes relacionats amb l'àmbit de la sostenibilitat.
Aquest diumenge ha aterrat a l'aeroport d'Alguaire el primer vol amb esquiadors suecs de la temporada d'hivern.
Després del parèntesi per la pandèmia, s'han reprès els vols per portar esquiadors a les estacions d'Andorra i la Vall d'Aran. Tot i això, l'oferta s'ha reduït a gairebé la meitat respecte als anys anteriors a la Covid. L'avió procedent de Göteborg ha aterrat amb un centenar de passatgers. Els vols es repetiran cada diumenge fins al 20 de març.
I atenció també a aquest rècord d'incendis en habitatges a Reus. Un cada 5 dies. És el màxim de la dècada. L'any passat els bombers van apagar un total de 82 incendis en pisos i cases a la capital del Baix Camp.
La majoria concentrats entre els mesos de novembre i febrer, quan fa més fred. Els experts apunten que la gran part dels incendis són per estufes, sobrecàrregues o instal·lacions antigues. Alerta, encara hi ha més recursos, més tecnologia i no totes les instal·lacions estan al dia.
I més dades a aquesta hora, en aquest cas d'Andorra, perquè la policia va decomissar més de 5 quilos de droga el 2021.
La xifra és notablement inferior a la de l'any 2019 per les restriccions de mobilitat per la pandèmia. El producte més comissat va ser la marihuana, assolint gairebé el 90% de les apropiacions i amb més de 4 quilos i mig. Seguida de l'haixix, amb quasi mig quilogram, i la cocaïna, amb 75 grams. La resta d'estupefaients controlats i requisats no arribaven als 15 grams.
Mentrestant, a casa nostra parlem de sobrepès i d'obesitat que afecten gairebé el 20% dels joves de la Catalunya central.
Segons un estudi, pràcticament el 15% dels joves de 12 a 18 anys té problemes de sobrepès a la Catalunya central i el 4% pateix obesitat. Els experts alerten que les dades són alarmants, ja que són comportaments que, quan s'adquireixen en l'edat jove, es traspassen a l'edat adulta. L'estudi també revela que el 85% dels joves necessiten un canvi en l'alimentació.
I la celebració de la Diada de Sant Jordi de Barcelona es concentrarà aquest any al Passeig de Gràcia i als carrers del voltant.
Així han acordat la Cambra del Llibre, el Gremi de Floristes i l'Ajuntament de Barcelona. D'aquesta manera, el gran passeig de la capital catalana estarà reservat per a les parades de llibres i flors i a la Rambla de Catalunya s'instal·laran les associacions i entitats. En total s'ocuparan 140.000 metres quadrats entre l'Avinguda Diagonal i la Gran Via i entre els carrers Pau Clarís i Balmes. Els llibreters i floristes professionals també disposaran d'altres espais en exclusiva repartits per diferents punts de la ciutat amb la intenció de esponjar els espais com ja es va fer l'any passat.
I finalment, l'Autoritat del Transport Metropolità ha assegurat que gairebé tots els títols de la T-Mobilitat es podran utilitzar abans de l'estiu.
Ho assegura el director de l'ATM, Pere Torres, en una entrevista al diari Ara. El directiu explica que la Covid ha retardat el calendari d'implantació d'aquest projecte, que creu que es va dissenyar amb un excés d'optimisme. Actualment, la nova aplicació permet l'ús de la T usual i la T jove d'una zona després d'uns mesos de prova al llarg de la tardor passada, i Torres espera que al llarg del 2023 s'hagi completat la implantació al 100%.
Gairebé 23 minuts que passen de les dues del migdia. Obrim plana de successos. Sílvia Muñoz, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
I és que un pare accepta 11 anys de presó per abusar almenys en 10 ocasions de la seva filla menor d'edat.
Durant el judici, l'Audiència de Girona ha reconegut que va abusar per primer cop de la nena quan tenia 9 anys, mentre la mare estava confinada en una habitació del pis de Salt per Covid. Els abusos continuats van començar a l'abril del 2020 i van durar fins a finals d'any, quan la menor ja havia complert els 10 anys. A banda de la pena de presó, accepta que li retirin la pàtria potestat durant 6 anys. La Fiscalia ha demanat l'expulsió del país un cop complertes 3 quartes parts de la condemna o quan accedeixi al tercer grau. El judici ha quedat vist per sentència.
I d'altra banda, els Mossos d'Esquadra han detingut 14 lladres multireincidents amb 154 antecedents acumulats a Barcelona.
L'operatiu s'ha desplegat entre el 8 i el 10 de febrer, en el qual n'han denunciat a més 14 lladres amb 163 antecedents. Aquesta actuació forma part del Pla Tremall, que lluita contra la multireincidència i forma part d'una de les accions que contempla el Pla d'Acció dirigit a persones d'especial atenció. El dispositiu va comptar amb agents de paisà desplegats en horari de matí i de tarda, a la via pública, al metro i als autobusos urbans. Un dels principals objectius del dispositiu era detectar i identificar la delinqüència que actua en els autobusos de la ciutat.
I encara us expliquem que el conductor d'un autobús ha resultat ferit aquesta matinada en xocar contra una casa amb un gat.
El vehicle viatjava sense passatgers i ha xocat primer amb el mur perimetral i després amb la façana. El comptador de gas de la finca ha quedat malmès per la topada. Els bombers, que hi han treballat amb dues dotacions, ha controlat la fuita i ha descartat risc estructural de la casa.
Gràcies, Sílvia. Gràcies, Anna. 25 minuts gairebé que passen de les dues del migdia. Obrim també Plana Esportiva.
Esports.
Xavi Toscano, què tal? Bona tarda.
Molt bé, bona tarda.
Vam veure el derbi o no?
I tant.
I què?
Molt bé, no? Molt intens.
L'endemà del derbi, Barça i Espanyol tornen a la feina per preparar els propers partits. El Barça, que ha debutat aquest dijous a l'Europa League contra el Nàpols, i els pericos que es centren ja en el proper duel a la Lliga contra el Sevilla. Com ha anat tot plegat? Va, Xavi.
Mira, els blaugranes s'han entrenat aquest matí amb tots els jugadors disponibles després de l'empat a dos d'ahir. L'entrenament d'avui, però, no s'havia vist el central Ronald Araujo, que ahir va acabar el partit amb molèsties. El Barça ja ha comunicat aquest matí que pateix una sobrecàrrega al sòlid de la cama esquerra i, per tant, es podria perdre el partit contra el Nàpols, tot i que encara no és segur. Així doncs, Xavi, si Araujo s'acabés perdent el partit, tindria problemes per confeccionar la línia defensiva que ahir en molts moments del partit es va mostrar força dèbil. Sense Dani Alves, que no està inscrit a l'Europa League, l'entrenador blaugrana només tindria disponibles per dijous a Gerard Piqué, Eric García, Jordi Alba i Serginho Dest i Mingueza, tot i que aquest últim jugador no està tenint la confiança de Xavi Hernández. Pel que fa als pericos, hauran d'afrontar el partit a diumenge que ve contra el segon classificat, el Sevilla, sabent que no podrà comptar ni amb Nico Melamed ni amb Manu Morlanes, que van veure la targeta vermella durant el derbi, i hauran de complir un partit de sanció.
I abans del partit del Barça contra el Nàpols de dijous, aquesta setmana tornen els partits de Champions.
Demà comencen els vuitens de final de la màxima competició europea de clubs amb un Paris Saint-Germain-Real Madrid. Els blancs han viatjat aquest matí cap a França, encara amb el dubte de si podrà comptar amb Karim Benzema. Qui ja és segur que no hi serà per part dels francesos és Sergio Ramos, que per tant es perdrà el duel contra el seu exequip. Messi, Neymar i Mbappé seran les grans amenaces del PSG, que confia en treure un bon resultat a casa.
Pel que fa al futbol femení, Sheila García substitueix a Irene Paredes a la selecció.
Paredes, que ahir diumenge es va lesionar en el partit que va enfrontar el Barça amb l'Atlètic Club de Bilbao, no podrà participar en els partits de l'aturada de seleccions per disputar la Copa Arnold Clark al Regne Unit. Així doncs, el seleccionador espanyol Jorge Vilda ha fet confiança en la matalassera Sheila García, que ja ha disputat altres partits amb l'absoluta. La primera competició de l'any per a la Roja, prèvia a l'Eurocopa d'aquest estiu, es juga a partir d'aquest dijous. Espanya té partits els dies 17, 20 i 23 de febrer.
En bàsquet, ja hi ha data per al partit entre el Barça i l'UCAM Murcia, que es va plaçar ahir.
Es jugarà el dia 29 de març a 8:45 del vespre. El partit corresponent a la 22a jornada de Lliga s'hauria d'haver disputat aquest diumenge, però va ser ajornat pels positius per coronavirus que té la plantilla de l'equip murcià, que espera arribar a la Copa del Rei, malgrat els casos detectats i els números dels quals no han estat concretats. La Copa del Rei, recordem, comença aquest dijous a Granada. De fet, si el Barça guanya el partit de quarts contra el Baxi Manresa, es podria trobar amb els murcians, ja que estan encasellats en el mateix quadre. Aquest proper mes, el Barça, per tant, veu com se li apreta el calendari. A banda dels partits de l'UCAM Múrcia, els blaugranes hauran de recuperar tres partits ajornats més, el dia 1 contra el Morabanc Andorra al Palau, el dia 5 contra el València Bàsquet a la Fonteta i contra el Baskonia al Wes Arena el dia 16.
Va, obrim també Plana Poliesportiva perquè aquest migdia s'ha fet el sorteig de la Supercopa d'Espanya de Futbol Sala.
La primera semifinal la disputaran el dia 26 de febrer l'Inter Movistar i el Barça, i la segona l'endemà el Palma Futsal contra el Pozo Murcia. La Supercopa es juga aquest any al Palau Municipal d'Esports de Jerez de la Frontera. Pel que fa a la Supercopa de Futbol Sala Femení, la final la jugaran el Burela, vigent campió de la Copa de la Reina, contra l'Atlético Navalcarnero, que és subcampió de la primera divisió femenina. Aquest partit es jugarà el diumenge 27 de febrer a 9:45.
Minut i mig i arribem a 3:45 de la tarda. Anem també cap a Pequín perquè el Tribunal d'Arbitratge Esportiu permet a la patinadora russa Camila Valieva continuar competint als Jocs Olímpics d'hivern.
El comitè d'àrbitres argumenta que impedir la participació de l'atleta als Jocs li causaria un dany irreparable i expliquen que l'esportista russa, persona protegida perquè és menor de 16 anys, continua subjecta a un procediment disciplinari pel positiu de la prova antidopatge del desembre de l'any passat. Amb aquesta decisió, el Tribunal d'Arbitratge Esportiu confirma la decisió de l'Agència Russa d'Antidopatge d'aixecar la previsió a Valieva, que va donar positiu per una substància prohibida el passat 25 de desembre. La polèmica, però, està servida perquè el COI, el Comitè Olímpic Internacional, un cop coneguda la notícia, ja ha anunciat que no farà cap entrega de medalles on hi participi Valieva. Tot això el mateix dia en què els espanyols Adrián Díaz i Olivia Smart han fet història en la modalitat de patinatge artístic i s'han adjudicat un nou diploma olímpic per a la delegació espanyola. La parella de patinadors han acabat en 8a posició, una final que han dominat els francesos Gabriela Papadakis i Guilleuma Cicerón, que s'han fet amb la medalla d'or. La 8a posició de Díaz i Smart és la millor marca espanyola en uns Jocs Olímpics d'hivern. D'altra banda, aquesta matinada, l'esquiadora Maria Hidalgo s'ha classificat per a la final femenina d'Iker de Snowboard, que es disputarà demà a 2:45 de la matinada. A la mateixa hora competirà també Javier Lliso a la final de Slopestyle de Free Ski.
I els Rams s'ha adjudicat aquesta matinada el seu segon títol de la Super Bowl americana.
L'equip de Los Angeles han fet bons els pronòstics i s'han proclamat campions de la Super Bowl de futbol americà, derrotant els Cincinnati Bengals per 20-23 en una final que s'ha decidit quan faltava un minut i mig pel xiulet final. Un touchdown de Cooper Kupp, MVP de la final, ha permès als Rams culminar la remuntada i aconseguir així el seu segon títol després del que van alçar ja l'any 2000. Cruel derrota, per tant, per uns Bengals que han acabat pagant la fragilitat de la línia ofensiva.
Gràcies, Xavi. 2:15 de la tarda anem a publicitat i de seguida analitzem tota aquesta actualitat esportiva, però també la política, amb el conflictòleg Xavier Pastor. Fins ara.
Ràdio Estel. Ens acompanyes a fer un passeig per la vida? Al Tot anirà bé ens agrada omplir-nos de tot el que ens envolta. Conèixer i comentar l'actualitat, somriure tant com puguem, substituir la migdiada per testimonis que ens sorprenguin i donar la mà a gent interessant que ens faci créixer mentre l'escoltem.
De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, Tot anirà bé, amb Toni Marín.
Perquè estem convençuts que si ens acompanyes, tot anirà bé.
Necessites ajuda psicològica? UIC Barcelona t'obre les portes de suport, la clínica universitària de psicologia i psiquiatria especialitzada en l'atenció d'adults i nens. Per a més informació, contacta amb uic.es/suport i beneficia't de tarifes reduïdes. UIC Barcelona, driving values forward.
Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. La teva empresa més segura, més saludable i més competitiva. Acció Preventiva t'acompanyarà cap a l'accidentalitat zero des d'una inversió optimitzada. Més de 3.000 empreses ja han confiat en nosaltres. Truca'ns al 93 328 54 22 i per ser oient de Ràdio Estel et regalem una consultoria preventiva de situació totalment gratuïta. Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. 93 328 54 22.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
En un moment tan difícil com és la pèrdua d'un ésser estimat, a Coral Memorial posem a la seva disposició els nostres columbaris ubicats dins de les parròquies de Catalunya. Li oferim 3 mesos de custòdia de l'urna de manera gratuïta. Coral Memorial, columbaris en parròquies. Informi-se'n al 900 535 811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com.
Ràdio Estel, la seu d'Urgell, 105.0. El tiqui-taqui de l'Estel migdia, amb el conflictòleg Xavier Pastor.
3 minuts i mig que passen de 2:15 de la tarda. És dilluns i, per tant, ja ho saben els oients que toca el tiqui-taqui, toca analitzar tota l'activitat esportiva i política amb el politòleg, conflictòleg, director de postgrau de resolució de conflictes públics a la Universitat de Girona i professor de la UOC, especialista en conflictes, com dèiem, públics, polítics, però també de l'esport. Xavier Pastor, què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda, què tal?
Què, com estàs? Un dia com avui, dilluns, eh? Sempre costa.
Bé, però bé, no? Un cap de setmana intens.
Sí,
no?
Home,
a nivell esportiu, no? Copa de la Reina de Waterpolo.
De seguida... Ara.
Mataró,
ara.
Sí.
De seguida en parlem.
Super Bowl.
Sí, ara. El Super Bowl també és veritat. És veritat. De seguida en parlem de tot plegat, eh? Abans, però et puc fer un... en castellà es diu un robo a mano armada, eh? D'aquells quan no ens hem preparat res, però jo et pregunto en directe. Jo et llegeixo un tuit, eh? Jo crec que et sona el tuit, però jo te'l llegeixo.
Ai, cuidao.
Ajudeu-me amb un petit estudi sobre la gestió de conflictes durant aquests anys de Covid-19. Aquests dos anys heu tornat a parlar amb una persona amb qui havíeu discutit o teniu algun conflicte? Si és que sí, indiqueu-me si ha estat per voluntat pròpia o per què ho ha fet l'altre. De què va tot això, Xavier Pastor, d'un tuit que vas fer... Mira, abans d'ahir. De què va tot plegat?
Mira, va de fa un, quasi dos anys, vaig fer també un petit estudi a les xarxes socials, mirant d'esbrinar si amb el tema de la pandèmia la cosa havia anat a pitjor, havia anat a millor, perquè es parlava molt de que la gent tenia molt bon rotllo, no? La necessitat d'estar tancat, però també el fet d'estar tancat també implicava conviure i viure amb els veïns. I ara vull tornar a veure, precisament, a veure tot allò en què ha quedat. És a dir, si allò va ser un moment... negatiu o positiu de punta, no? Crític, que ens va posar al límit, i després de dos anys encara estem amb les mesures Covid, i vull veure si la gent que va tenir conflictes s'ha reconciliat i ha recuperat la relació, bona relació, o la relació que tenia, o al contrari, s'ha quedat en stand-by per demostrar precisament el fet de que potser la gent necessita més que mai tenir coneixements i habilitats de resolució de conflictes, perquè ens va la vida, mai millor dit.
M'agrada molt, Xavier, m'agrada molt que ho treguis tot aquest tema i que puguem parlar-ne, t'ho dic perquè fa una setmana parlàvem justament amb tu de si les xarxes socials eren font de conflictes o no ho eren, eh?
Sí, senyor.
I sí, precisament...
Això, una miqueta. Exacte. Sí, busco això. Busco això perquè veig que la xarxa social, la gent, tinc la sensació de que, bueno, que té una mica de barra lliure. Tu ets també com el món de l'esport. Hem tornat una miqueta... a les grades dels camps de futbol, i sé que em preguntaràs, suposo pel tema de l'Araujo,
sí, senyor.
Doncs hem tornat una miqueta a la reacció ràpida i el poc respecte. Això,
abans de parlar de la provocació Araujo, perquè ara ens deies d'insults a les grades del camp, etc, doncs bé, no només a les grades, sinó ara veurem per què. Espanyol-Barça, aquest va semblar el plantejament del partit per part de Xavi?
Bé, era un plantejament molt similar amb el que han fet l'Atlètic de Madrid, amb la diferència doncs, que hi havia alguns jugadors que potser tenen una menor qualitat o no són capaços d'estar en la posició d'altres. Me refereixo a Alves Des, per exemple. No? Alves va demostrar ser una peça molt, molt dúctil, una peça molt, molt polivalent, i aquí Des va demostrar bueno, que més enllà de jugar a la banda li costa molt jugar per dintre. Però bé, va ser un partit molt entretingut. Jo crec que l'Espanyol també va fer el seu plantejament i bueno, va trobar un Barça que juga també doncs, amb rampells, no? amb onades, no? Una mica com també fa el Madrid, com feia el Madrid. No? Mm. Els equips tenen això, tenen uns minuts molt bons, 20 minuts molt bons, i després pues, perden una miqueta el to, perden una mica el tema físic passa factura i aquests equips més petits doncs, tenen la capacitat d'equilibrar el joc. Bé, m'ha entretingut, a mi m'agrada, vaig passar bé.
Això és el que passava al terreny, diguem, al terreny de joc, però mentrestant, a la banqueta, hi va aquesta provocació d'Araujo. Xavi Toscano, bona tarda de nou.
Bona tarda.
Què és el que passava ahir a l'Espanyol Barça?
Bé, doncs en un moment calent tens del partit, Araujo, que estava a la banqueta, que ja havia sortit per unes molèsties, va començar amb els aficionats a provocar-los amb crits de baixareu a segona divisió, baixareu a segona.
A segona, eh? Araujo, per cert, que després es va disculpar a través de les xarxes socials, dient que a ell li agradava el fair play i que no era típic seu, però vaja, que l'atenció del joc li va portar,
sí,
li va portar cap
de
aquí.
De fet, ja va fer el comunicat aquest de matinada amb l'argument que fan servir tots, que és un moment calent del joc. I que després... Sí, jo ho faig, després ja puc fer un comunicat.
Xavi, Pastor.
Digue-me.
Què?
Què?
Ho dic perquè, bueno, perquè normalment parlem al revés, eh? Sí. Parlem de la grada cap al camp, i aquesta vegada hem de parlar del camp cap a la grada.
Sí, però fixa't que quan algunes vegades hem parlat, en base a tot el que estem treballant en diferents clubs, en diferents modalitats esportives, el que hem observat és que el punt d'ignició de la majoria de conflictes on la grada participa venen donats al camp de futbol. I aquest és un bon exemple. Un jugador que s'escalfa, a mesura que... jo també vull afegir, a la mesura que el partit es va escalfant, perquè jo crec que aquí hi ha un petit problema que jo crec que algun moment s'haurà de tocar, que és que els àrbitres cada cop més deixen que hi hagi més contacte, i contacte molt dur, jo crec que proper a l'agressivitat. No sé per quin motiu, vull pensar per un tema d'espectacle, no? Té a veure molt amb crear aquest tipus de contactes, però que el públic no està preparat i els jugadors tampoc ho estan. És a dir, s'escalfa molt ràpid i tenen reaccions com aquestes, reaccions que segurament, si no les penses, no les fas. I, per tant, segurament el problema d'Araujo en aquest moment és que ho pensa. Sí. Ho pensa i ho pensa amb algun fet objectiu. És a dir, l'Espanyol és un equip que algun cop ha baixat a segona divisió. I, per tant, el Barça, jo recordi, la meva memòria no em fa creure que ho ha estat, però, en canvi, l'Espanyol sí, i ho pensa i ho diu. Aquest és el gran problema.
Sí, com sigui, però ara, ojo, que s'ha disculpat, ara en parlàvem un altre cop, de la xarxa i de per què serveix i per què no serveix a la xarxa. S'ha disculpat i ho ha fet públic i notori. No sé si és tan típic això també en el món de l'esport, reconèixer els errors.
Jo imagino que antigament tiraven la pilota cap endavant, no? I deien, escolta, pues m'ha provocat l'altre i la culpa és de l'altre, no? És una cosa bastant humana, bastant de la nostra societat, sempre buscar el culpable a fora, no? I no responsabilitzar-nos dels nostres actes. Jo crec que això l'honora. L'honora com a jugador i segurament doncs ell se n'adona de quina ha sigut aquesta espurna que ha provocat aquesta reacció, i cal contextualitzar-lo. No estic justificant el seu comportament, eh? Em sembla que no és adequat, però hem de contextualitzar les coses com passen i analitzar-les bé, i potser també aquí pensar en el passat, perquè vas a un camp determinat, en el passat, què ha passat al camp de l'Espanyol? Deixem-ho aquí. És a dir, lo d'Araujo és una conversa que té un component esportiu, però a la grada de l'Espanyol, com segurament a la grada del Barça, insistim, és un tema que s'ha de treballar, es podria millorar molt. Recordo els comentaris aquells en relació al Piqué i a la dona del Piqué.
I tant. I tant. Per cert, que ens comentaves a l'inici, quan dèiem avui volem començar a parlar, com sempre, d'esport, i deies, sí, perquè a més ha començat la Super Bowl. Jo crec que és un tema d'aquells clàssics, per dir allò de, i no m'inventaré ara la sopa d'all, per dir allò de que quan l'esport es converteix en una raó de país, en aquest cas és la Super Bowl.
Sí, sí, de cada acte esportiu en fan raons de país.
Exacte, també, els americans en saben molt, d'això, eh?
Bueno, és que han aconseguit fer una cosa que segurament aquí també a poc a poc anem cap aquí, no? Que és el tema de l'espectacle, no? El joc com a espectacle. I fixa't que normalment a Super Bowl, per exemple, els jugadors s'escalfen poc, i mira que hi ha molt de contacte, però és que, clar, com que està l'espectador ja sap que hi haurà contacte, el que dèiem, no reacciona en negatiu, i tampoc els jugadors saben que estan en un joc de contacte. I és un joc espectacular. És més un joc d'escacs, segurament segur diria, però té un component d'esport perquè corren i perquè hi ha una pilota, però hi ha un component molt estratègic. I sí, fan un gran espectacle mediàtic que fins i tot fa que gent com jo o com molta més gent de fora del país estiguin encantats, no? I m'agrada molt el Super Bowl i m'agrada molt el futbol americà i ho segueixo.
Va, ara passem a plana política també, perquè déu-n'hi-do com està la cosa, déu-n'hi-do els temes que tenim sobre la taula. En parlàvem aquest migdia en l'informatiu d'aquesta casa i anem parlant a tots els butlletins horaris d'aquesta casa. Sobretot parlem del que ha passat a Castella i Lleó i sobretot una pregunta sobre la taula. Què passa quan se li dona la clau d'una majoria a l'extrema dreta, com ha passat a Castella i Lleó?
Doncs passa el que passarà, no? Que entraran al govern...
Tu dius que sí, que entren. Mira...
Sí. Bueno, és que si tu m'haguessis de dir... A veure, el Partit Socialista no farà cap favor al PP deixant que el governi sol, perquè li interessa que hi hagi quanta més divisió possible a la dreta i a l'extrema dreta, doncs molt millor. Jo intento recordar en quin moment el Partit Popular, diguéssim, es torna fort, no? És a dir, tots tenim al cap doncs les vicissituds d'Aliança Popular, i com hi ha un moment que el Partit Popular es torna fort...
Cap al 96, no?
Sumar el liberalisme, no?, o el neoliberalisme, sumar allò, la dreta clàssica espanyola i la ultradreta, és a dir, quan hi ha una davallada important també d'aquests partits que són, diguéssim, antisistema o que venen vinculats d'ideologies franquistes. I precisament ara el que està passant és que el Partit Popular es vol com centrar, no? Vol tornar-se a un partit que vol governar i que vol tenir una posició cèntrica, ara està intentant lluitar per intentar recuperar aquesta dreta més radical, i Vox s'està convertint en un partit, diguéssim, radical, populista, cínic respecte a la política, perquè governa però continua criticant les formes de govern i com es governa, i les institucions i les autonomies, i governa amb una autonomia. I fixa't, deixa'm que t'ho digui, fixa't, que al Casado li ha sortit una rèplica. Tu has vist el candidat de Vox, el Castilla i Lleó?
Sí, senyor.
És com Missió Impossible. És com si el Tom Cruise s'hagués convertit, no?, allò que es posa en la mascareta i sembla en el Casado. És una rèplica exacta, sembla el nebot del Casado, no? I això no és habitual al món de Vox. Vox no replica, no? Tu penses en els seus candidats, i jo no recordo que tinc, tot i que hagin vingut també del PP, no?, com ciutadans. Mm-hmm. Però ho han fet expressament i li ha sortit bé, no?, l'aposta aquesta d'intentar en unes eleccions per intentar aconseguir una majoria absoluta, que ja el Sánchez va voler intentar-ho fer a les eleccions generals del 2019, quan va convocar dues vegades, esperant quedar-se amb els diputats de Ciutadans, PP ho ha intentat fer i li ha sortit malament. I Vox el que ha aconseguit és quedar-se amb aquests diputats, i segurament el que estem veient és una tendència molt a l'alça d'aquest partit, que entrarà amb governs d'autonomies.
En aquest sentit... Sí. En aquest sentit, Xavi, de seguida et parlo, parlem també d'Europa, però en aquest sentit, sí, no sé si li pot acabar sortint la jugada a Vox una mica com el que ha passat amb Ciutadans. Ho dic perquè, si ens en recordem del que va passar a Ciutadans, és gairebé el mateix, que li va sortir una rèplica al Partit, sí, Popular, que li va avançar per la dreta, i mirem tots com, sí, ha acabat.
Sí, sí, és el mateix esquema. Rivera, que surt del Partit Popular, munta un partit, diguéssim, que intenta ser més radical en les postures que el Partit Popular, més confrontatiu, per exemple, a Catalunya, perquè neix a Catalunya, en un moment determinat, no?, contra les polítiques d'immersió lingüística, i Vox neix com una reacció, també en aquest sentit, i de gent que surt del Partit Popular. Aquí l'única diferència, segurament, és que vivim moments de crisi, i quan la gent està en crisi, cau de quatre potes quan algú li planteja una solució ràpida, immediata, i a més un col·lectiu que això d'anar en contra de la política, és aquest síndrome polític, no? Ser polític i criticar la política, doncs la gent, bueno, compra, no? És una mica, disculpeu-me, una mica conversa de cafè, és a dir, la gent ja s'esbrava i ràpidament si ve un diu, no, això no pot ser, pum, i li sembla com un aire fresc, mai millor dit.
Tot i això, Xavi, no tens la sensació de que aquest sistema de rèpliques de partits li surt pitjor sempre a la dreta que a l'esquerra? Ho dic perquè també li va sortir una certa rèplica a l'esquerra, com és el cas de Podemos, però no ha patit una davallada tan forta com ha patit Ciutadans, per exemple.
Sí, segurament, fixa't, que això és cert, el que dius, que en aquests moments, fixa't que el PP està fora també de govern, és a dir, que també és més dèbil, no?, hi ha més possibilitats de que algú es pugui convertir en proposta, no?, a més el Partit Popular. En Esquerra, diguéssim que els perfils són més definits, no?, són unes formacions que no són socialistes, tot i que s'han a poc a poc diluït, tenen el seu marcat origen ideològic, no?, el socialisme, l'altre és el comunisme marxisme, o les noves polítiques d'esquerra, estan com més definides, no? Fins i tot, jo crec que fins i tot els candidats es veu clarament en el seu perfil. A la dreta són rèpliques de rèpliques, no? Però el que segurament tard o d'hora ens pot passar és dues coses. Una, que Vox, que aquest és el gran drama, pugui avançar el PP, que jo crec que no, perquè el PP té un vot molt fidelitzat, no? Però que al final, allà on vagin, al final PP i Vox sumin, i llavors pugui passar també a les Corts Generals. Això pot arribar a passar. És el perill que tenim al davant, no? Que al final puguin sumar i puguin governar i que Vox entri al govern de l'Estat. El que passa que tampoc sabem... Ara et preguntaria... Escolta, digue'm alguna cosa que hagi fet Vox al govern d'Andalusia. O sigui, no, ningú té present una proposta política clara. O sigui, sembla que el fet de governar tampoc sigui un fet destacat per ells. En canvi, el fet de la política electoral, la política de polarització, de confrontació, és el que li va molt bé, no?
Deia, volia parlar també d'Europa. Ens queda poc temps i molts temes sobre la taula, però no vull deixar aquesta qüestió perquè, com a expert en mediació, en gestió, però sobretot en mediació política, en aquest sentit, no sé si ets coneixedor de si s'està gestionant d'alguna manera, perquè ja fa temps, ja fa anys, m'atreviria a dir, que han començat a sortir com a bolets aquests partits de l'extrema dreta, i, per exemple, a Europa tenim un Víctor Orbán que està fent el que està fent, està sortint una Marine Le Pen que ja fa anys que apunta maneres cap al govern de França, aquí a Espanya tenim a Vox, a Grècia ja el que hi ha, en fi, déu-n'hi-do el panorama.
Sí, si t'hi fixes bé, aquests partits s'alimenten o s'han alimentat d'aquests últims anys de polítics econòmics on hem tingut crisi. La resposta i també el fet de que a poc a poc s'han anat modernitzant. És a dir, no és el mateix la Falange, perdona, la nova, no me'n recordo, del Blatinyar, no? Que era molt falangista, molt franquista, a un partit com Vox que s'ha modernitzat. Tot el tema de la comunicació política els ha ajudat, no? Mentre tinguem aquest període on hi ha situacions de crisi política i econòmica, aquests partits tenen la capacitat d'arrossegar votants i arrossegar l'electorat. I evidentment que hi ha tota una composició europea també alimentada, doncs, per un plantejament per part de, diguéssim, de Trump, no? Que també ha marcat una tendència a l'hora de fer aquesta política, no? Bueno, explicant coses que moltes vegades no són veritat, però que la gent, no? Com que vas directament a les emocions de les persones, vas directament a les necessitats de les persones i els dius que els resoldràs ara i aquí, i la gent ho acaba comprant, no? I ho veu proper i ho veu com radical i clar, i la crítica a la política, insisteixo, és fàcil, no? És fàcil quan estàs fora. A veure, quan estiguin a govern, si algú fos capaç d'una miqueta de posar en entredit allò que diuen i allò que fan. Jo crec que això sí que estaria bé, no? De poder comparar allò que acaben dient i moltes vegades el que acaben fent i d'on s'acaben, com s'acaben també convertint en institucionals polítics, és a dir, que acaben també visquent d'allò que critiquen, si volen, del càrrec, eh?
8 minuts i ja arribarem a les 3 de la tarda. Deixa'm fer-te una darrera pregunta, perquè aquesta tarda, com saps, té lloc aquesta conferència del president de la Generalitat, Pere Aragonès, per celebrar d'alguna manera, diu ell, aquell any en què la majoria independentista va aconseguir més del 50% de vots al Parlament de Catalunya. Una conferència on s'espera que el president Pere Aragonès reclami aquesta unitat independentista. I una conferència que a mi em recorda, jo no ho sé, si va molt lligat cap aquí o no, perquè no, jo no recordo conferències o la importància de les conferències dels polítics o dels presidents que s'està donant ara, només una amb el cap, que és aquella que va fer Artur Mas abans del 9-N.
Exactament, i igual, quan m'ho has comentat avui aquest matí, m'hem recordat de la famosa conferència del dret a decidir.
Exacte, ens ve molt al cap aquesta.
Sí, perquè aquell va ser un trencament, no? De l'època convergent, de l'època més pactista, no? I també més productiva, si m'ho deixes dir, per Catalunya, no? A l'hora d'aconseguir coses de Madrid, perquè sembla que de vegades l'única manera d'aconseguir coses és així, doncs aquell moment de trencament on Mas diu, escolta, hem d'anar cap al dret a decidir, hem de començar a plantejar-nos, doncs, què fem des de Catalunya i com aconseguim, doncs, anar cap a un suposat referèndum acordat i pactat o no, no? Sí. I jo crec que avui el Pere Aragonès ho té difícil, perquè clar, el fet de ser govern en un moment com aquest, on tothom apreta i haver de governar per tothom, doncs és complicat i ha de mantenir el seu perfil i sobretot has d'explicar el seu pla, que és el que sempre em preguntes tu quan dius, bueno, taula de diàleg, doncs has d'explicar quin és aquest pla d'aquest partit independentista, perquè no hem d'oblidar que Esquerra és un partit independentista, que ens ha de portar cap a la independència de Catalunya, i el mentrestant també s'ha de gestionar. I suposo que ens explicarà això, no? Com fem per gestionar el mentrestant.
Nosaltres, que ho anirem seguint tot plegat, d'altra banda, el Departament d'Interior deixarà d'aplicar l'anomenada llei Mordassa. Ho estàvem explicant avui en aquest programa. La meva pregunta és si tot plegat ha servit en els conflictes... Aquesta llei Mordassa, si ha servit en els conflictes d'interior entre forces d'ordre versus manifestants. Deixo aquí la pregunta. Si voleu saber la resposta, el proper dilluns a Xavier Pastor, que ens la respon. Xavi, que vagi molt bé. Una abraçada molt gran.
Una abraçada molt gran. Merci.
T'escoltem. Res, 6 minuts i ja arribem a les 3 de la taula. Obrim també culturetes. Vinga, va, i obrim plana de culturetes, perquè aquesta matinada, ara ho comentàvem amb Xavi Pastor, ha tingut lloc la 56a edició de la Super Bowl, un dels esdeveniments més importants de l'any als Estats Units i que atrau a més gent davant del televisor. Steel, Snoop Dogg and D.R.E. Yeah.
Guess who's back. Doncs sí, ara estem escoltant a el doctor Dri, perdó. Per primera vegada l'espectacle ha comptat amb les actuacions dels rapers Eminem, Snoop Dogg, 50 Cent. Després posarem altres actuacions. Aquesta vegada la Super Bowl s'ha tornat a fer en obert per la NBC. És a dir, que ho poden veure uns 100 milions d'espectadors i pot arribar a tenir un 65% del share, que és una bestialitat, la veritat. Per tant, només es poden publicitar algunes marques i totes les que es puguin emetre sortiran reforçades.
I ara vinga, va, anem a posar preu a aquests anuncis.
Snoop Dogg, eh?
Bona aquesta, eh? M'agrada.
The next episode. Doncs això, l'any passat la cadena CBS va cobrar un promig de 5 milions i mig de dòlars per només 30 segons d'anunci.
5 milions i mig
per 30 segons. En total, l'any passat es van fer 434 milions i mig de dòlars només en publicitat. Ojo, eh? Ojo. Aquesta vegada la NBC, no, l'any passat va ser la CBS, aquest any la NBC, que ho va fer en obert, va retransmetre la Super Bowl i 30 segons de pantalla ja no costaven 5 milions i mig, sinó que ara costaven 5,8 milions de dòlars.
Sí, s'ha anat pujant, això, eh?
Exacte, va pujant. I algunes marques han arribat a pagar entre 6 milions i 7 milions. Vaja, adéu. Per tant, no es veurà un anunci qualsevol a la Super Bowl. Han de ser marques molt potents que s'ho puguin permetre. Aquesta matinada s'han pogut veure anuncis de cerveses, de cotxes com BMW, Toyota o Kia, patates fregides com Doritos, Lay's o Cheetos o Amazon i Google. I per suposat, cares conegudes que protagonitzen aquests anuncis, com ara Arnold Schwarzenegger, Salma Hayek, Zendaya, Lindsay Lohan o Scarlett Johansson. En aquesta edició i per segon any consecutiu, Coca-Cola no ha volgut anunciar-se a la Super Bowl i li ha deixat a Pepsi, la seva gran competència, una important presència en aquesta competició de Super Bowl.
I atenció, atenció, perquè qui es va anunciar en aquesta Super Bowl és una empresa catalana.
Yeah, that's me. And since that day, electricity and I, we don't get along very well.
És l'empresa Wallbox, una empresa que fabrica carregadors per vehicles elèctrics. L'anunci té una durada de 15 segons i li ha costat més de 3 milions d'euros.
Va, i ara un dels grans moments d'aquestes actuacions va ser aquest.
Ara estem escoltant 50 Cent, però un dels moments més emblemàtics de la Super Bowl va ser quan els 5 rapers, Eminem, Dr. Dre, Kendrick Lamar, Mary J. Blige, Snoop Dogg i 50 Cent van tancar la presentació de 13 minuts junts, una vegada finalitzades les seves respectives actuacions individuals.
Doncs això, tot plegat, és el que va donar de si la Super Bowl, que per cert va sonar també aquest
refer
que estem escoltant.
O Cas Gràcies no hi era.
I va haver fins i tot una petició de matrimoni. Però avui necessitem musiqueta final i, per tant, no hi ha Cas Gràcies, eh? Però hi ha ells. Hi ha ells. Mira'ls com sonen.
Doncs Doncs avui fa 10 anys d'aquest àlbum, Espècies per catalogar, dels Amics de les Arts. Que feien feredat i que tu mare mai haguessis aprovat. Que està content, que tot va bé. Diu que està content, que tot va bé.
Va, mig minut, i arribem a les 3 de la tarda. Gràcies, com sempre, als serveis informatius d'aquesta casa. Més informació als butlletins horaris de Ràdio Estel i el punt i seguit amb Diana Silva. Us deixem ara amb Toni Marín i tot el seu equip, perquè sí, tot anirà bé. Que s'hi va acabar quedant, que és des d'aquí, des d'on escriu, que és des d'aquí, des d'on escriu.